teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
A tothom, el dilluns al Pop-Up ens centrem en els nous formats i sobretot en l'audiovisual. Avui una proposta que integra els creadors via directes de Twitch, via podcast i via TikTok. Hem de començar a pensar que es pot crear des de molts canals diferents i no s'han de fer diferències. Hola, Enric, el nostre chatbot.
Hola, Mariola. Tens raó. La creativitat audiovisual és a tot arreu. El canal deixa de tenir importància i és el contingut el que hem de prioritzar. Veient com sou els humans, si les grans marques no ho fan molt bé, començarem a tenir un merder i no recordarem en quin canal hem vist cada cosa.
De fet, això ja ens comença a passar. Amb els continguts dels creadors acabarà passant com amb els missatges. Ja no recordes on algú concret t'ha enviat allò que has de tornar a repassar. Si ha estat per WhatsApp, per correu, per missatge directe a Instagram o per un DM a Twitter. Ah, no, era per Telegram, també. Encetem una setmana apassionant on debatrem sobre el català al món digital arran del Sense Ficció de demà. Connectarem amb qui ha dirigit el documental que el Roc Massagué i jo ja hem vist, en Carles Prats. Avui al vespre s'entreguen els Premis Sonor als millors podcasts en català i aquest dijous fem programa des del sonar més tecnològic de la història, jo crec. És el sonar que reflexiona més sobre la relació de la tecnologia amb els éssers humans i jo crec que aprendrem plegats moltes coses. Anem per feina.
Un, dos, això és molt fresc, és un espai de ràdio que sempre et serveix. I no viu el dia, potser no se'l mereix. Els migdies a ràdio per tu i per mi. Som Pop-Up, Pop-Up, Mariola al top. Escoltar-la a Catalunya Ràdio els migdies amb el Pop-Up. Entrem a la festa, sala plena, anem mig tors, però el cubata ja no ens vessa. Em posa tendre la gent que parla i només treu fum, que t'estimen quan estàs a baix, no quan estàs amunt. Un, dos, estic molt fresc, un perdó dels teus a mi no em serveix. Qui trenca un cor vol dir que no se'l mereix. Avui brindo per la meva gent i ningú més. Estem al top, al top, roncola el got.
Bé, el grup 31 Fam neix a Sabadell l'any 2017, l'estudi on neix la primera cançó dona nom al grup, atès que es van conèixer a la casa d'en Joel, que és el número 31. I Fam prové de la bona relació que tenen entre ells, que són com una família. Des dels seus inicis han barrejat el català, el castellà i l'anglès en les seves lletres. Avui hem recuperat aquest separador que els 31 Fam ens van fer per al Pop-Up, amb aquest èxit que va ser tota una sorpresa a Spotify amb milions de reproduccions. Això és Valentina, 31 Fam del 2019.
No ha dormido en casa, estaba en el estudio tranquila, no pasa nada, que llevo un día negro y una vida poposa.
Normalment en Roc Massagué el consumer ens acompanya els dijous per parlar-nos de l'actualitat del món dels creadors de contingut, però com que aquest dijous serem al Sonar, li hem dit que vingués avui a posar-nos al dia i també per avançar-nos una cosa que passarà demà i que el Roc i jo hem vist abans que ningú.
Roc Massagué, expert Pop-Up. Creadors digitals.
Hola, Roc, ara anem al Sense Ficció, però abans algun punt d'actualitat, eh? Hola, has fet moltes coses.
Hola, Mariola, setmana. Què tal? Sí, hem fet coses.
Vaig ràpida, jo, ja.
El gra.
Hem de parlar de tantes coses perquè avui és un dia molt de bàsquet.
Sí, avui comença la final de la Lliga Endesa, sí, entre el Barça i el Madrid. He demanat entrades al meu amic Àlex Abrines i m'ha dit que no.
Que no, ni per tu.
No, perquè abans va la família i les finals i tothom ho demana i tot, o sigui que el veurem des de casa.
No, o escoltar-ho per la ràdio.
Bueno, veure-ho des de casa i escoltar-ho per la ràdio. Les dues coses es poden fer perfectament.
Per Catalunya Ràdio. Mira, clar, és que tu realment fas que ets creador de continguts de moltes coses, però sobretot del bàsquet. La gent s'identifica molt amb el bàsquet, no? I dijous passat vam veure una peça al TN, també, però, de fet, pel que fa al bàsquet, que ara ja me'n vaig a una altra cosa. Clar, tu has viscut dies de glòria a les xarxes gràcies a una entrevista que vas fer al teu canal.
Sí.
Amb algú que és molt top.
Sí, bueno, dimecres, va ser dimecres, sí. Vaig entrevistar el Gary Payton, que és un dels millors 75, un dels 75 millors jugadors de la història, un jugador mític dels anys 90, que està de visita per aquí, i vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ell. Vaig estar mitja hora parlant amb ell. Sí, 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 molt bé, molt bé. Va ser molt xul, va dir coses interessants, va estar molt bé, va estar molt bé.
Que bé, que bé. Es nota que disfrutes, eh?
Jo vaig passar molt bé.
Quan et parles de coses que de bàsquet, per exemple.
No vaig estar ni nerviós, ja, era en plan, que xulo. Sí, sí, era li feia més il·lusió, no sé, a la gent del chat que a mi, perquè era com... Bueno, m'ho vaig passar molt bé, i va ser molt maco que podia no haver-ho sigut, el Gary Payton, un tio que ja ha aconseguit tot. Va estar molt bé, va estar molt bé.
Però hi havia la gent, la gent que et segueix està com molt emocionada,
sí,
també.
Sí, 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 sí. A més, és un tio que té una història molt xula, i va, està molt bé, està molt bé. Està molt bé.
Dijous passat vam veure en una peça al TN Vespre sobre la pressió que teniu els directes a Twitch per crear contingut cada dia i durant hores, un tema que en aquí, al Pop-Up, hem anat explicant, sí, molt cada setmana, no?
Sí, sí, va sortir... El que es va quedar més la gent, més que amb el tema, també et dic, eh? És amb el meu escriptori de l'ordinador. La gent em deia, escolta, tens molts accessos directes, està molt malament. Vull dir que no sé fins a quin punt va arribar el missatge que havia d'arribar, però sí, sí, va, bueno, és un tema del que hem parlat. Tu saps que aquí cada setmana parlem de les bondats de les xarxes i saps que jo sóc un fan de Twitch i té moltes coses bones, però també té, de vegades, algunes coses que no són tan bones, i crec que està bé parlar-ne, sobretot perquè els creadors que s'hi puguin trobar, doncs, evitin aquests problemes que es poden evitar.
Clar, clar, t'ha fet tot el sistema d'una manera que us obliga a estar moltes hores de directe, i això us afecta, sí, també a nivell personal, a vegades.
No és tant,
no?
Que ens obligui, sinó que va bé fer-ho. Diguem, sí, si ho fas, les coses et van una mica millor. Mm-hmm. I, per tant, segons en quina situació et trobis, tendeixes a fer més, no? No hi ha un contracte que et digui has de fer tantes hores, però, diguem que t'hi poses bé. Mm. I això acaba tenint efectes perniciosos.
I per això t'has de posar en forma, també?
M'he de posar en forma, sí, 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 sí.
Tots ens hem de posar,
sí,
en forma massa pantalles, no?
En sí, general, en general a la vida ens hem de posar en forma, i jo especialment també.
Va, anem a explicar això que tu i jo hem pogut veure i que us recomanem molt. Demà al Sense Ficció de TV3 podeu veure un documental. Podríem posar el tràiler promocional, però preferim posar una de les moltes peces paral·leles que esquitxen les xarxes aquests dies. S'han fet tant de material que hi ha clips repartits per les xarxes socials. Aquest, per exemple, és una edició que nosaltres hem fet, està a l'Instagram de TV3.
Què no pots fer en català, no?
La declaració de la renta.
Vull dir, el català serveix per tot? No, hi ha moltes paraules que fem servir també en anglès i ningú ens critica.
En català, jo per exemple sempre saludo amb segal, no? En lloc de dir bro.
El català és una llengua preciosa, el català és una llengua que té de tot, no li falta absolutament res.
Bueno, jo crec que per insultar va millor el castellà, la veritat.
Bueno, jo és que jo mai he insultat en castellà.
Yeah.
Sí, jo sempre ho he fet tot en català, doncs quan insulto també ho faig en català i no sabria fer-ho en castellà.
Poca solta, potser els joves ja els sembla... Carrincló, no ho sé.
El català queda carrincló si dius enze, sòmines, tanoca, però si tu dius malparit, fill de la gran puta i cabronàs, no queda fluix.
Vostè és un poca vergonya, un imbècil, inútil, carallot, gamarús, tita fluixa, desvirga gallines.
Fill de puta, borinot, moniato, moneot, batzol, bàmbol, púrpera, mateu, cat de fava, bomborès, bossot, bosses, botxarro, boiano, pardal soleat, espolsa, figueres, trompellot, xafaxarcos, galifardeu, tanoca, merda seca, cara, collons, collonera, cap de parafango, pexa,
l'altre dia jo buscava una nena catalana, el millor que hi ha per poder fardar.
Va, saludem el periodista que ha dirigit ja Unit Art del Sense Ficció de demà, Carles Prats. Hola, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, com esteu?
Clar, mira, t'esperaves que et posaríem el tràiler i t'hem posat un d'aquests clips que heu, bueno, que està per les xarxes aquests dies, que estan força bé, perquè deies que durant tots aquests mesos que has estat treballant per aquest reportatge teniu molt de material, no, Carles?
Sí, és el que anava a dir, que teníem tant de material rodat que ens feia... era una pena, no?, no poder-lo aprofitar, i gràcies a les xarxes l'hem pogut... que ens ajuden a reflexionar sobre la vida.
Se sent... Jo no, quasi bé no sento el Carles Prats. Potser que canviem de tecnologia en aquesta. Ara està a través d'una aplicació que fem servir, però potser que el truquem per telèfon, perquè jo no el sento gaire, eh? Bé, mira, mentre estem recuperant el Carles Prats... que, bé, per telèfon, el Roc, tu, algunes de les coses que volies compartir d'aquest reportatge, que sense fer spoilers, perquè us recomanem molt que ho mireu, perquè és una hora de reportatge que genera bé, diverses coses. No sé quin balanç faries després d'haver-lo vist, sense fer spoilers.
Sí, sense fer spoilers, a mi m'ha agradat bastant. Crec que es toquen moltes arestes del tema del català. En la part d'internet i xarxes, que és la que a mi em correspon, diguem, crec que s'aprofundeix bastant, crec que hi ha veus molt diferents, i m'agrada perquè planteja potser més preguntes que respostes, no? Però em quedo amb una frase, és l'únic spoiler que faig, parlant de la situació de la llengua, del català, deia, si fos fàcil ja ho haguéssim arreglat.
Clar.
Per tant, és un tema complex i es veu en aquest documental, sí.
Carles Araciola. No sé què passa, jo no el sento avui.
Hola.
Ara sí. Ui.
Ara sí.
Tot això m'està recordant èpoques de pandèmia, que no sabies mai quan entrava tothom, però no, bé. Escolta, de fet, el reportatge, hi ha moments que la gent va amb mascarella i tal, i es nota que fa temps que l'esteu fent.
Sí, de fet, aquesta és una festa de... és una feina de mesos que vam arrencar just passat les festes de Nadal. Jo, a més, vaig marxar a Ucraïna entremig, vull dir que va quedar el projecte penjat i ara l'hem pogut acabar.
La veritat és que enhorabona per la feina, però has arribat a comptar quanta gent hi surt?
No, la veritat és que no. Molta gent, hem volgut tenir moltes veus, vam tenir la possibilitat de parlar durant molt de temps amb tots i totes, i realment n'hem après molt, però com deia en Roc, al final ens quedem amb més preguntes que respostes, i sobretot moltes preguntes que van dirigides a cadascun de nosaltres, no? I al nostre propi comportament lingüístic, els usos que fem de la llengua, quina llengua utilitzem, quan i com la fem servir, no?
De totes maneres, Carles, després de veure'l et queda una certa sensació més aviat optimista que pessimista, S'estan dient que estem fatal i tal, però quan has parlat amb creadors i creadores que estan a les xarxes utilitzant el català, et fa com il·lusió també, no?
Sí, és que de fet una mica el punt de partida és, estem o no en emergència lingüística? Es pot salvar la llengua o no es pot salvar? Hi ha gent que estigui demostrant que es pot fer de tot en català, i si el futur del català són els joves, i els joves es passen moltes hores enganxats a les pantalles, doncs anem a veure quins són aquests joves, o alguns, evidentment, n'hi ha molts, però n'hi ha fet alguns, que estan fent coses en català, no? I si ens demostren o no que el català, com ja va fer, per exemple, als anys 90, s'està guanyant un espai, la legitimitat que es va guanyar en el seu moment en la música pop-rock, doncs ara s'està normalitzant el seu ús en un nou àmbit cultural, com és el d'internet, xarxes socials, etcètera, no? I bé, doncs la veritat és que tenim els crits d'alerta dels experts que ens adverteixen que la situació és delicada i complicada, però no és gaire més complicada ni difícil que la que tenen altres llengües minoritàries. I per tant, doncs, aquí cal que tots prenguem consciència, i si en som conscients, segurament la salvarem, la llengua.
Com heu escollit els creadors que hi surten? Surt la Berta Roca, que em va agradar molt el seu discurs, el Longley Suel, Norman López, Camputades, Cabra Fotuda... I m'agradaria saber si hi ha algú que us ha dit que no podia o que no volia participar. No cal que diguis el nom, Però si heu tingut problemes trobant la gent o no?
No, la veritat és que no n'hem tingut... algú sí que ens ha donat a llargues i al final l'hem tirat pel dret, no? Però hem buscat gent al voltant de la vintena, no? Són creadors relativament joves que, diguem, tenen una visió molt diferent a la que podríem tenir nosaltres. Jo en tinc més de 40, i que, per tant, són gent que ja no han crescut amb l'imaginari d'una televisió pública amb uns continguts audiovisuals en català de molt d'èxit, etcètera, etcètera. Són gent que cadascú té perfils molt diferents, si t'hi fixes, no? La Berta, que té un tipus de contingut, la seva personalitat, etcètera, etcètera, doncs ens pot donar un punt de vista molt diferent al que aporta el Norman, que és conegut a Twitch, no? I això també, parlar parlar de Twitch a TV3, doncs segurament molta gent dirà què és això, no? Perquè no ens enganyem, el públic de TV3 no és el mateix que el que tenen aquests joves creadors.
Mira, ara que dius això, Carles, que jo me'n recordo que quan ens vam trobar i tal, no? Nosaltres, clar, cada setmana parlem de tota aquesta gent i ho coneixem molt, no? I m'agradaria saber a tu qui realment t'ha sorprès de dir, ostres, m'agrada molt el que fa, o... No sé, perquè jo crec que com més coneixes els continguts que fa la gent, més pots saber si un t'interessa o no t'interessa. Hi ha algú especialment que t'ha sorprès? Crec que et va sorprendre molt un concert dels 31 FAM, no?
Sí. A veure, m'han sorprès tots molt perquè tenen discurs. És a dir, independentment del contingut que facin, que et pugui agradar o no, i entenc que això hi té molt a veure la generació, que hi ha coses que jo doncs realment dic, doncs a mi no em fa gràcia, o sí que em fa gràcia, però això tant se val. La qüestió és que tots i totes tenen molt discurs, tenen molt clar què fan, com ho fan, per què ho fan, i que això és una carrera de fons, no? Que és fruit, els seus èxits d'avui o els de demà són fruit d'un treball lent, no? I el que sí que em va sorprendre, com deies tu, és els 31 FAM, jo no els coneixia gaire, i demanar un concert a la Sala Bars, i allò era espectacular, no? Com uns nanos de Sabadell que havien començat, no? Un grup d'amics a casa d'un, així d'una manera molt, molt amateur, s'han convertit en uns cracs, no? Que ho peten, no? I realment sorprèn la naturalitat amb la que barregen les llengües, però també la desenvoltura a l'hora d'utilitzar el català en un àmbit que algú podria considerar que no li és propi, no? I això genera aquests debats de si la puresa de la llengua, etcètera, no? Però bé, jo crec que això és part de la riquesa de poder explicar històries i que després la gent valori a casa, no?
I el Sense Ficció, que això s'emetrà demà, aquest que és el futur del català, clar, molt centrat en el tema digital, plataformes, també parleu de l'Aina, és temes que hem anat tractant aquí, molt interessant, però d'altra banda també una cosa que crec que s'ha aconseguit, ja veureu demà, és que estan naturals, no? Que és molt difícil perquè, com rock, quan una cosa és que estigueu amb les vostres càmeres i l'altra que vinguin càmeres foranyes,
sí,
que costa la naturalitat.
Jo no sé si vau tenir problemes amb això, Carles, o van estar tots supernaturals.
No, al contrari, una de les coses que ens va sorprendre i que per això suposo que és la clau de l'èxit que tenen aquests creadors a les xarxes és la seva naturalitat i la seva, si em permet, gràcia davant de càmera, no? I això pot ser natural o après, però ho tenen, no? I realment tenen una força quan es posaven davant de càmera a explicar-se que a nosaltres ens va conquerir, no? I fins al punt de que quan parles de llengua, evidentment, has de parlar amb els experts, no? Però corres el risc de que el relat sigui més ensupit, més feixuc per l'espectador. I, en canvi, la gent jove, quan posaves a les noies de Campotades davant de càmera, doncs allò...
Anaven sobrades.
Amb vitalitat, no?
I la gràcia també és que no és en plan ara anem a fer el tall per TV3, sinó que deien el que pensaven realment, perquè fins i tot en aquest moment que posàvem les de Campotades, unes es contradien amb les altres, i veies també la diversitat de criteris, que no tot és blanc o negre, sinó que una deia, doncs jo insulto en castellà, l'altre dia, però que et fas insultant en castellà? Si parles en català, per què no insultes en català? No? Llavors, i els 31 FAM també dient sense cap problema que ells volen conquerir el món en català, en anglès, en castellà i en totes les llengües, no?
Sí, és una mica la riquesa i la varietat del nostre país, no? I això, doncs, d'alguna manera, encara que sigui una petita part queda demostrat, no? O nosaltres ensenyem un trosset d'aquesta pluralitat, en el sentit que unes companyes de pis o uns membres d'un grup, doncs, tenen opinions diverses i que, evidentment, el tema de la llengua és molt complex, és un tema que aixeca passions, i per tant això es queda palès, no?
Hi havia la intenció de parlar amb representants d'algunes xarxes, parlar amb representants de Twitter o de Facebook o de YouTube perquè expliquessin el seu punt de vista de per què el català no té més presència o com podria tenir-la? Ho veu descartar o ells van descartar sortir-hi o com va anar?
No ho vam plantejar perquè se'ns hagués complicat el relat de la història. És a dir,
i més l'ús, no, potser?
Haguessin requerit no fer un documental d'una hora, sinó una sèrie, no? Perquè cada un dels capítols donava per un capítol, no? És a dir, clar, podies dedicar només una hora a parlar de plataformes de vídeo en streaming, una hora només de xarxes socials, de Twitter o que sigui, no?
I això llavors, és el pop-up, això és el pop-up, això que estàs dient.
Exacte, no? Nosaltres volíem tocar tota una sèrie de temes i per tant, havíem de surfejar molts d'ells, malauradament, no? És part de la feina, no? En tot cas, el punt de partida era si ens plantegem si el futur del català està en perill o no, de qui dependrà, no? Els experts ho tenien clar, sí. De la gent jove, que són els que hi seran en el futur. I aquesta gent jove hem de veure si parlaran la llengua, quina llengua parlaran, si la transmetran als seus fills, i en això serà clau els seus referents i el seu consum cultural, audiovisual, etc. I aquest consum a dia d'avui passa per les pantalles, passa per les xarxes, passa...
Doncs estarem pendents. Saps amb quin hashtag, amb quina etiqueta...
I també els nouvinguts, que és un capítol molt interessant. No?
Sí. Saps amb quin hashtag aneu demà per fer aquest debat? Perquè, evidentment, hi haurà un debat paral·lel a la ciència-ficció, això és evident, no?
Sí, em sembla que serà Futur Català TV3, una cosa així.
Val. No, ho dic perquè no sé si t'esperes molt... És que el català ens mou, o sigui, hi ha les xarxes en català, o sigui, ens mou, no? També està bé, no?, que es generi aquest debat de tot el que s'està emetent, doncs poder seguir també aquesta conversa paral·lela.
No, és que bàsicament la nostra feina és aquesta, no? Promoure el debat, promoure la discussió pública en tornar a temes que ens interessen a tots, i la llengua, evidentment, com que és pròpia de tothom, tots l'utilitzem, doncs tots ens la sentim molt nostra, i això desperta unes passions que, bueno, ja sabeu que us haig de dir, no? Sí. I evidentment, a partir del moment que quan hem començat a publicar algun del material complementari que teníem, doncs hi ha hagut molt de ressò, molta reacció, molts comentaris positius, majoritàriament, perquè la gent té ganes de plantejar-se, doncs això, si el català està en perill o no, bueno, posar en evidència les varietats del català, perquè a vegades també hi ha aquesta discussió,
això també.
De que els grans mitjans, els mitjans tradicionals, doncs no són prou sensibles a les varietats del català, cosa que internet, doncs, és més possible, no? En fi, vull dir que
sí, perquè hi ha una part important...
Tenim molta reacció i en esperem encara molt més.
Hi ha una part, ja ho veureu demà, del reportatge també de País Valencià, que també hi ha un munt de gent en català que està fent coses superinteressants, que també apareixen en el reportatge. Carles, enhorabona per la feinada que heu fet, perquè està molt bé, heu aconseguit un munt de veus i et pots fer molt a la idea de què és el que està passant i si té futur o no el català. Gràcies.
No, gràcies a vosaltres i gràcies especialment a tu, Mariola, que, bueno, val la pena dir-ho, que quan vam arrencar el projecte va ser una de les primeres persones amb les que pensàvem que era important parlar, perquè pel domini que tens, evidentment, de tot el panorama, no?
Doncs t'ho agraeixo. Gràcies, Carles. Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu. Doncs va, no es perdeu demà ciència-ficció. Anem una mica a coses d'actualitat, Roc, que jo vull saber, perquè coses de la Fira E3 de videojocs, però sí. Clar, jo m'ha estranyat, és sempre aquest mes? Perquè...
Sempre és el juny, principis de juny.
Val. Sí.
Bueno, mitjans de juny.
M'havia confós amb el CES Las Vegas, que és el gener.
No, exacte. No,
això és electrònica de consum, llavors aquesta és la dels videojocs de cada any.
Sí.
I què ha passat?
Ha passat que estem parlant de l'E3, que és una fira que no existeix.
Ah, què vols dir?
Era que l'E3 l'any passat van decidir que ja no la faríem més.
Ah, no existeix.
Els organitzadors van dir, ja està, ja no ho farem més, això. Perquè no funciona, perquè era un pensament molt presencial, de que tothom anés a Los Angeles, i al final es van adonar que el que funcionava era fer conferències i que la gent les veiés per tot el món i que allà no tenia cap sentit.
Ja directament al núvol, no?
Exacte, i van dir, saps què? Ja no ho farem mai més. Però les marques de videojocs, que fan videojocs i que fan consoles, Nintendo, Microsoft, PlayStation, tots aquests, s'han posat d'acord per seguir-ho fent. Han dit, jo faré una conferència que caigui per aquelles dates. I així ens posem tots d'acord, centrem l'atenció...
I fan el hashtag E3 i ja està.
Exacte, seguim fent com si funcionés, però en realitat ja no és, no? És un fenomen molt curiós. No entrarem detalls, perquè podeu sentir el Generació Digital i veure'ls i us explicaran
tot. Sí, mireu,
tot
el Twitch de quarts de quatre cada dijous, per tant, doncs, us connecteu a de Generació Digital i a ICAT.
Allà tindreu tots els detalls de les novetats, però per fer un resum i si voleu doncs vacilar davant dels vostres joves i dir... L'E3 l'ha guanyat Microsoft aquest any.
Sí?
La conferència de Microsoft va ser la més celebrada, van anunciar coses molt xules, van anunciar un munt de jocs que es podran jugar durant el proper any, que això està molt bé.
Això m'ho sé, aquesta m'ho sé. És gràcies al Game Pass?
Sí, exacte.
De la Xbox.
Exacte, gràcies al Game Pass, que és una posta bueno, que encara està generant certs dubtes dins de la indústria, on sembla que van davant els jugadors estan...
Però espera't un moment, t'he d'anar parant.
Para'm, tu para'm.
Game Pass de la Xbox de Microsoft vol dir que és com una targeta que t'ofereix molts jocs?
És com, no, ho has d'entendre com un Netflix. Tu imagina't Disney Plus. Vale? Disney Plus pots veure molt contingut de Disney, no? Sí. No pots veure de tot arreu, però pots veure de Disney. Doncs això és el mateix. Tu pagues una subscripció a Game Pass i tens moltíssims jocs de Microsoft o d'Xbox o relacionats.
I és quota mensual.
Pagues una quota mensual i tens molts jocs gratuïts. Llavors és una manera diferent d'arribar als videojocs.
Però això vol dir que hi posen jocs que la gent vol, perquè...
Clar, no? Evidentment.
Si poses merdeta...
Fan allò el típic, posar jocs molt petitets que potser d'una altra manera ningú els veuria, però també jocs molt grans, potser un mes després de que surtin, o jocs molt grans el dia que surt, i un altre se'l guarden, perquè si no, clar, també tu has de pagar per cada joc. Bé, és una estratègia que sembla que de moment els està funcionant, els usuaris estem, jo també pago, estem contents, perquè t'ofereix coses molt xules, molta varietat, i sembla que, resumint molt, han sigut els guanyadors. Encara queda demà una conferència de Capcom, però bueno, és més residual, o sigui, podríem dir que l'E3 ja ha acabat.
I llavors, tu que tens la PS5, dels pocs...
Sí,
que,
bueno, cada cop més gent, però són pocs, sí.
Però sí, PS5 i la Xbox,
sí.
I t'estàs decantant per la Xbox?
No, és que jo sempre jugo més a la Play, però no perquè no, m'agrada més, però una qüestió de comoditat. Però sembla que està canviant una mica la torna i sembla que la gent s'està movent una mica més cap a Xbox per la seva mentalitat més oberta, integració amb el PC, joc des del núvol... És molt més agradable, diguem, per l'usuari, pel client, que no pas l'entorn PlayStation. El que passa que PlayStation porta molt avantatge dels últims anys i veurem com canvia. Des d'aquí, la meva opinió, compreu el que us doni la gana, el que us faci més feliços, no cal que us poseu una bandereta de qui sou, jugueu a tot, jugueu el que us agradi més, no us caseu amb ningú...
O el que pugueu comprar, també.
Bueno, exacte, sí.
O el que pugueu comprar,
perquè no tothom pot, com els gamers, tenir-ho tot. Llavors, no tingueu cap tipus de problema amb anar allà on us sentiu millor.
Això és un problema, que vosaltres esteu allà en els vostres canals, esteu ensenyant coses i tothom llavors genera com una mena de... Ostres, ja ho vull tenir, no? Ja...
Normalitzem una cosa que no és normal. I jo dic sempre, quan la gent em diu, recomanes aquest joc? Dic, mira, a mi aquest joc me l'han regalat. Llavors, si jo hagués hagut de pagar 70 euros per aquest joc, la meva percepció segur que seria diferent. Llavors, fes-me un cas relatiu.
Clar.
Perquè mil jocs, jo en tinc molts, i llavors, quan veieu els directors i els creadors de contingut, sempre amb pinces, perquè la seva opinió no és que estigui comprada, però prové d'un punt de vista i d'una situació diferent de la majoria de gent.
Molt bé, Roc, doncs ara que estem ja al dia, però encara continuarem parlant després de continguts audiovisuals amb la Mariola Cubells, però ara et faig la consulta, la pregunta que hem posat a les xarxes des de primeres hores del matí. Bé, arran, m'he inspirat arran d'una pregunta que estava fent per xarxes la Carme Junyent, que també surt en el reportatge de demà, que veureu al Ciència Ficció, i la pregunta és... Et donaries de baixa d'alguna plataforma per fer pressió pel català?
No, donar-me de baixa no, però preferir les que sí que tenen contingut en català, sobretot plataformes perquè els nens vegin pel·lícules i tal, això sí. O sigui, preferir-les sí. Donar-me de baixa com a boicot, no.
És una mica la teoria que l'Albert Cuesta sempre diu, que jo soc més naïf en aquest aspecte, i diu, si tots ens poséssim d'acord i féssim un bloqueig i que veiéssim cada cop 100.000 persones es donen de baixa, ens farien cas.
Jo crec que té raó. Però és molt difícil que 100.000 persones o 200.000 persones es posin d'acord. Però jo crec que té raó, sí.
Una proposta que també feia el Toni García Ramon a través del fax, és a dir, que és un tema que està a debat, eh?
Sí, sí.
A veure què diu la gent pop-up. Et donaries de baixa d'alguna plataforma per fer pressió pel català? 93-201-7474. 2 minuts i t'escoltem.
Pop-up amb Mariola Dinarès a Catalunya Ràdio. La consulta de dos quarts. 93-201-7474. Truca ara.
Et donaries de baixa d'alguna plataforma per fer pressió pel català?
93-201-7474.
Va, anem a veure els nostres percentatges. Sílvia Creus, hola, bon dia.
Hola, bon dia, Mariola. Doncs mira, guanya el sí a totes les plataformes, a totes les xarxes, i amb un percentatge similar. A Instagram diu que sí al 63%, a Twitter diu que sí al 62%, i a Facebook al 60%.
Hi ha molts comentaris, i de fet el tema del català evidentment genera debat, i demà arran d'aquest Ciència Ficció també continuarà, però alguns dos o tres comentaris que hagin fet des de les xarxes que podeu controlar són Pop-up Cat Ràdio totes.
Doncs mira, la Laura diu sí, si fos una acció coordinada. A nivell individual no els farien ni pessigolles. A nivell grupal la repercussió seria molt més forta i punyent. En Pere diu, jo no faria res perquè els que haurien de fer no fan res per nosaltres. Estic fart de tots els polítics que ens manipulen i ens tenen enganyats i enfrontats per mantenir la seva poltrona i la mà parada. El Cesc Canela diu, en una acció seriosa, coordinada i potent, sí, com a acció individual, no tindria cap efecte. Va, què espereu per organitzar una revolta del català a les plataformes?
Ui, s'està liant aquí. Va, doncs anem a veure de què parla la xarxa, fent crònica de xarxes, avui que és dilluns. Ai, quin dia és avui? Dilluns?
Dilluns, sí, que... sí. 13 de juny.
Com deia la meva àvia, tot el dia, eh? Dilluns serà tot el dia. Exacte. Bé, crònica de xarxes, a veure quins són els hashtags i tendència connexió en Honduras 8, mira, la tele, l'etiqueta amb què els fans de Supervivientes comenten el programa, i també Xbox Bethesda per la conferència de videojocs de Microsoft, el que dèiem.
Ah, exacte, també és tendència amb més de 8.000 retuits un vídeo que ha compartit l'usuari Offensive Prank d'una reportera de Telemadrid que fa allò típic de preguntar a la gent sobre la calor i li pregunta a un noi en un parc i passa això.
Muy buenas, caballero. En Madrid directo está usted. Le hemos visto hacer ejercicio con este calor. Tiene mérito tremendo.
Sí, fumando porros también.
Pero bueno, bueno, muchísimo calor y cada uno lo combate como puede.
Exacte.
Aquesta noia no sap lidiar amb la improvisació, eh? Sí, la, la, la. Un fil de denúncia insistent i persistent.
Sí, el fa cada dia Manuel Rico, periodista i advocat, director d'investigació d'Infolibre, que comença així. Avui fa 817 dies, aquest és el d'avui, que el govern Ayuso va aprovar el protocol que impedia traslladar a l'hospital els residents més vulnerables. 7.291 van morir sense rebre atenció mèdica, 5.795 amb Covid. La fiscalia no investiga, ells passen. Nosaltres no oblidem. Els ho recordem diàriament. I també recorda, per exemple, que a Catalunya en dos mesos, amb un govern paralitzat, en van morir 2.797 persones amb Covid a la seva residència sense ser derivats a l'hospital, i que tot l'Estat, a la primera onada, van morir més de 20.000 residents, molts després d'una clara violació de drets humans. Sempre enllaça en aquest tuit diari que fa el compte de la Fiscalia i posa l'etiqueta No olvidamos.
La veritat és que tot el que hem viscut fa que és veritat que vulguem passar pàgina, però està bé aquesta reivindicació de missatges com aquest. La lletra d'una cançó de Shakira al top 10 de les tendències de YouTube.
Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso.
Bé, aquí la gràcia està en que no és que sigui aquest videoclip de Shakira cantant amb Raúl Alejandro Te felicito que bien actúas. No és el videoclip, sinó és un vídeo amb un fons rosa i lila on va apareixent sobreimpresa ben gran la lletra d'aquesta cançó, i aquest vídeo és el número 7 a les tendències de YouTube. Amb més de 500.000 de visualitzacions, la gent posa i analitza i troba referències directes a Gerard Piqué.
Clar, van escoltant la lletra i van dir, clar, això vol dir que ja està. A veure, escoltem.
Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto.
Veus, en esa moto yo no me monto. Diuen, en esa moto yo no me monto. Clar, tot és allà amb segones. I d'altra banda, també les xarxes ha fet molt viral el concert de Raúl Alejandro, que la Rosalía va, un moment donat, va intervenir i va cantar aquí a Barcelona, que això també és que ens agrada el tema aquest, el salseig, la música, les parelles. Bé, gràcies, Sílvia. Fem una petita pausa i anem a connectar amb la Mariola Cubells.
La teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up amb Mariola Dinarès a Catalunya Ràdio.
Era una nit de Sant Joan, d'esclat d'amors, de lluna plena, de rondalles a la platja, de fogueres i guinguetes. Entre copes de vi blanc, plenes de somnis i promeses, va travessar-me com un llamp caigut d'un cel foll d'estels negres. I en un gir inesperat em van sortir dos parells d'ales, i de cop jo l'habitava, i després tots junts volàvem. Posseït per una eufòria tan estranya però tan nova, vaig voler fer una proclama. Toquem-nos tots, manifestem sense vergonya.
És el músic empordanès Marc Timón. És considerat un dels compositors més brillants, actius i premiats de la seva generació. És compositor, director d'orquestra i pianista. És un músic eclèctic que combina la composició de bandes sonores per a cinema i televisió amb la creació d'obra sinfònica, de concerts, musicals, pop, electrònica i música per a grans esdeveniments. Des del 2015 viu a Los Angeles, està component produccions per a Hollywood. També és el compositor resident de al Palau de la Música les temporades 2020-2022, però ara presenta Amàlia, aquest àlbum de pop eclèctic en català, castellà, anglès i francès, amb 16 cançons plenes de surrealisme inspirades per la seva àvia, Amàlia. Marc Timón, Amor Còsmic, 2022.
Sincerament no puc pas dir que jo fos home d'aventures.
Va, com cada dilluns dirigim també la nostra mirada al sector audiovisual i tot el que genera davant i darrere les pantalles, també dins les xarxes socials. Hem parlat d'aquest Sense Ficció que s'estrena just demà, parlant del futur del català, però ara hem d'anar cap al País Valencià.
Mariola Cubells. La tele que es mira a les xarxes.
Hola, Mariola.
Hola, Dinarés, què tal, com estem?
No pares, eh? O sigui, jo és que dic, quin estrès, ara no sé on és, però és que vas per tota la geografia.
Sí, perquè tot és audiovisual, Mariola, llavors...
Hi ha moltes coses, no? Molts festivals,
ple,
molts...
Està ple, sí, està ple d'iniciatives interessants i, la veritat, molt engrescadores, perquè jo crec que tot està més viu. Jo crec que la pandèmia ens va fer mal, i ara tot el món que no va poder crear, que no va poder reixir, que no va poder plantejar les seues idees durant 2 anys foscos, enguany ha sigut una eclosió.
Clar, llavors, per exemple, has estat a Navarra, sí, no? Sí. El festival Lo que viene...
Claro, perquè nosaltres des de l'organització dels que informem sobre l'audiovisual muntem cada any els Feroz i en Tudela fem una espècie com una xicotet festival que anuncia exactament lo que viene, que són les ficcions, les novetats que vindran la temporada que ve, i ahir aprofitem per xerrar del món audiovisual com a concepte, presentem també pel·lis, sèries, aprofitem per parlar amb... Per exemple, van tenir una xerrada molt interessant amb creadors de continguts a les xarxes relacionades amb les sèries, els community managers, saps, de determinats canals de ficció, com TCM, o el creador de Soy Juan Carrasco, que és el conter de la sèrie de Bota Juan, perquè pensa que ja ese llenguatge està completament unit, no?, a la ficció televisiva, és a dir, entonces és molt interessant veure com aquestes noves apostes triomfen i diguem, la gent pensa sobre elles i hi ha gent que vol escoltar-los, no? Llavors és molt interessant.
Et va cridar l'atenció...
Encara
més interessant que això que m'has dit, que ho trobo molt interessant, sí. Els community managers de les plataformes que han de fer que anem a veure les sèries.
Súper interessant, I a més han de tindre una cosa que es diu sinergia, és a dir, tu has d'emetre en la mateixa freqüència, has de tindre el mateix tarannà o estar en el mateix univers que, per exemple, el canal que vas a patrocinar, no? És a dir, sabem que, per exemple, Netflix ha utilitzat molt bé el món dels community managers per donar-se a conèixer, però és de veres que entenien perfectament aquest ecosistema. Això és fonamental, perquè ja no s'entén la plataforma o la cadena o fins i tot la sèrie, determinada sèrie, esta que te dic jo de Venga Juan ha sigut un claríssim exemple de que forma part de la sèrie, és a dir, no s'entén sense ella, no? I a més experimenten molt, són gent molt creativa, que realment fa continguts audiovisuals a les xarxes igual o escrits, dona el mateix, igual que els faria a la televisió.
Això que deia jo al principi, Maria Alcobels, a tu et comença a passar ja, que de vegades ja no saps el contingut on l'has vist, no? O sigui, jo crec que ara les plataformes haurien de fer molta més campanya de marca, perquè hi arriba un moment que et fas un embolic, com quan t'arriba algun missatge que no saps per on t'ha arribat, no?
No, i jo abans estava veient una sèrie, sabia perfectament, o sabia que s'anava a estrenar una sèrie, tenia claríssim on estava i tal, ara ja no. Ara l'he de buscar moltes vegades, la sèrie. I, o sigui, jo abans anava a la plataforma buscant la sèrie que tenia clar que estava allí. I ara això ja no.
El que és evident és que s'està movent molt el món audiovisual i fins i tot s'estan fent seccions que, com del laboratori, de dir, va, anem a posar les pòssimes de l'èxit, no? Labs és una iniciativa del grup MediaPro per incentivar el talent audiovisual. Què és? Explica'ns una mica què és i per què ho trobes interessant.
Mira, jo sabia que hi havia hagut una primera edició, però es va acabar amb la pandèmia, i la veritat és una de les coses més interessants que m'ha passat últimament, que he escoltat, que he anat a un acte a escoltar-lo i m'ha resultat molt diferent, molt novetós, perquè és un laboratori d'idees per a nous creadors, però no només per el contingut audiovisual convencional, perquè lo novedós d'això és que també parla de canals alternatius com Twitch, com TikTok, com l'Univers Podcaster, parla també de la indústria de la, del videoclip, de la publicitat, és a dir, tots els, els creadors emergents que tinguin una veu pròpia, que tinguin un projecte, poden anar ahí, a este lab de MediaPro, a presentar el seu projecte i si són, diguem, seleccionats, poden, o sea, lo que és el lab, lo que és el, són els tutors d'aquest lab, els acompanyaran en el seu projecte per a desenvolupar-lo. Llavors, això què fa? Que dona veu de veres a una nova generació de creadors. Perquè una de les coses que passa amb l'audiovisual ara mateix, Mariola, és que estem tots sempre els mateixos, no? Llavors, hi ha gent jove que no sap com arribar, que té, que s'ha format. Jo estava allí aquest dia amb uns companys de l'ESCAC, uns xavals interessantíssims, que no saben que acaben o estan formant-se, però no tenen clar a on anar, perquè anar-te a porta freda és molt complicat. Llavors,
i em fa la sensació que també és fugir del classisme, no? Perquè, o sigui, el classisme de dir tots són creadors de contingut, és igual, no facin des de TikTok fins a la supergran plataforma, però tots ens hauríem d'igualar, no?
I una de les coses que més m'ha, que més m'ha agradat és que és real la, la convocatòria, perquè jo vaig estar parlant amb gent que havia sigut seleccionada, gent que realment s'havia presentat, gent a la que se li contesta, vull dir, hi ha tutors que estan, diguem, vigilant que el procés siga net, que el procés siga clar, que el procés siga real. Hi ha dos directors, que són Andreu Buenafuente, que és el fundador de, del Terrat, que està, ja saps, dins de MediaPro.
MediaPro.
I Clara Roquet, que a mi m'agrada molt que siga el talent jove d'esta cinematografia espanyola, catalana, que ha fet Llibertat, i si no l'heu vist, l'heu de veure, guanyadora del, del, del Goya 2022, per va ser la direcció Nobel. Que ella també està com a directora en esta aposta, en esta segona edició, que a mi em sembla una combinació, la veritat.
Doncs ara, ara la saludem, però l'Enric ens dirà tot el que ha
qui
fet
és
la Clara Roquet. Enric, endavant.
Clara Roquet, directora de cinema i guionista. Ha participat en els guions de 10.000 quilòmetres, Petra, Els dies que vindran i Costa Brava, l'Avenun. Ha dirigit Libertat, amb què va guanyar el Goya a la millor direcció novell, a la Dios i Les bones nenes.
Hola, Clara Roquet, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Hola, Clara, què tal?
Com esteu?
Molt bé, molt bé. Pues així estàvem parlant de la xerrada l'altre dia, de la trobada, que la veritat és que jo li deia a la Mariola que va ser molt, molt interessant i a mi em va encantar escoltar-te i volíem saber, pues, això, per què vas acceptar esta, esta proposta.
Clar, com és que codirigeixes el Labs o com arribes a aquest projecte?
Home, a mi em fa una il·lusió, però a més codirigir-me el Buenafuente em sembla un honor, bàsicament. doncs em va agradar molt, em van tocar de MediaPro i em ho van proposar i volien algú jove, no?, també per atreure la gent jove, no?, algú que no fóssim tots com molt consagrats dins de la indústria, sinó que hi hagués una veu com potser jo, doncs ja porto uns anys treballant, però també he fet unes coses, sobretot comprat amb l'Andreu, i em va agradar molt la proposta, perquè a vegades tinc la sensació que estem en una indústria una mica hermètica, que és una mica difícil de penetrar, sobretot quan ets jove i acabes de començar, i crec que aquesta és una oportunitat que qualsevol persona, m'he estat molt, es dirigint molt a la gent jove, de que puguin enviar les seves idees i que una d'aquestes idees pugui desenvolupar-se en una sèrie o una pel·lícula.
A qui està dirigit exactament? Perquè dèiem això, no sé si estàs d'acord amb el fet aquest que hem de començar a igualar els creadors, que és igual en quin format i en quin canal estiguin fent les seves produccions, no? Però s'ha d'igualar tot, no?
Està dirigit bastant a tothom. De fet, no hi ha cap tipus de límit de pot ser una sèrie, pot ser una sèrie més curta, més llarga, pot ser un late night, pot ser una pel·lícula. Vull dir que no, en aquest sentit no hi ha molts límits. I sí que és veritat que el missatge l'hem dirigit molt cap a gent jove, creadors joves, la majoria de gent que havia convidada en l'acte en si, també eren molts tiktokers, youtubers, no? També gent que acaba de sortir a la universitat, però està oberta a tothom la convocatòria, que això també em sembla que està bé, que no hi hagi molts límits.
Jo tenia la sensació de que n'hi havia, se respirava allí frescura total, un ambient superobert, super eclèctic, que és una de les coses que em va semblar, perquè jo que vaig molt a aquest tipus d'eventos, de trobades, més o menys sempre som els mateixos i sempre parlem, diguem, el mateix llenguatge. I ahir n'hi havia coses diferents, Clara, sí o no?
A mi m'agrada molt, vaig tenir la mateixa sensació i m'agrada molt. i vaig estar parlant amb molta de la gent que va venir. De sobte em vaig sentir gran, perquè és veritat que la majoria, que la mitjana d'edat era 22 anys, no?
I, sí, 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 total, eh? I menys, eh? I menys, eh?
I sí, menys, sí, sí. Sí, sí. I molts eren moltes ganes, amb moltes idees, que també m'agradava molt que no hi havia cap tipus de vergonya, en el sentit de que, però deien, jo estic treballant amb això i estic fent això, i vaig veure també una confiança en aquesta nova generació, que m'agrada molt, perquè és veritat que per ells potser és més fàcil que el que va ser, no, normalment quan tenia 18-20 anys, perquè tenen molts canals de comunicació i ells poden posar un vídeo, un reel a Instagram o fer un TikTok, i ja és un contingut que han creat ells mateixos, no?
Clar, però suposo que, clar, jo sempre dic que les xarxes socials, sobretot TikTok, no tothom pot penjar coses perquè ha de ser com molt creatiu, encara que siguin 14 segons, o sigui, l'algoritme, si no és una cosa que atrapi des del primer, és com una tècnica que s'ha de saber, no? No sé, Clara, si tu veus també la dificultat o creus que és molt més fàcil fer coses a les xarxes que no pas produccions com les que tu fas.
Ah, no, mi sembla dificilíssim fer el web enginyers per TikTok. Jo no ho sabria fer, la veritat.
I tant.
Trobo molt complicat. I penso que és un llenguatge, o sigui, que és aprendre un llenguatge, també, de per si mateix, que és un llenguatge audiovisual i que, en el fons, és una manera de comunicar i de connectar amb l'espectador que per mi té molt de mèrit.
Escolta, Clara, i tu, en què estàs?
Jo estic amb diverses coses. Estic, ara acabo d'escriure el proper guió de l'Helena Martín, que es rodarà aquest estiu, i estic amb una sèrie que començo a dirigir al setembre i escrivint la meva propera pel·lícula. Una mica multitasking, ara mateix.
Sí. Ui, això està molt bé tot i no pots dir res ni cap títol de res, pel que veig, no?
La pel·lícula de l'Helena es diu Criatura i la de la sèrie crec que no en puc parlar encara.
Sí. I la meva
pel·lícula ara mateix es diu El rei, però no sé, però no va del rei, eh? És una altra cosa. però és un títol provisional que crec que l'acabarem canviant.
No, perquè la Clara va dir allí en un moment donat que ella tenia la sensació de que sempre contava la mateixa història, no? I els que estàvem, els que t'hem seguit, dèiem, no has contat sempre la mateixa història. Però suposo que això és molt habitual dels creadors, no? Dèiem, ja està, jo ja no tinc res més que dir, no?
Bueno, és curiós, perquè jo escrivint sí que escriure històries molt diferents, però normalment el que em passa quan escric és que estic explicant la història de que el director vol explicar, no? M'adapto molt a... em porten una història i la qüestionen amb mi, però poques vegades és una creació des de zero meva. Quan ha sigut des de zero meva, han sigut les pel·lícules, la pel·lícula i els curts, però el primer curt que vaig fer s'assembla molt, o temàticament és molt similar a la meva primera pel·lícula, i ara el que estic escrivint connecto una mica amb el segon curtmetratge, per això tinc una mica la sensació de ser tocant molts petits temes.
Això és format, que ja t'identifiquin amb una cosa i això també és èxit. Per tant, Clara Roquet, mira, suposo que estàs d'acord amb les Marioles, estàs avui entre Marioles, que és un bon moment per l'audiovisual, no? Perquè els que esteu creant es comença a invertir diners, no? I bueno, ja fa temps.
És un molt bon moment, sobretot per les sèries de televisió en plataformes. Crec que pel cinema no és tan bon moment, que les sales ens ha costat molt tornar a la pandèmia. Però tinc la sensació que seguirà fent cinema, sí, com sigui, i jo crec que tots els nous talents que estan sortint d'aquesta eclosió de sèries, d'aquesta superproducció, s'està produint moltíssim ara mateix a Espanya. Tot això el que farà és crear un planter de creadors pel futur, que franco és molt guai.
Genial. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Clara Roquet, gràcies, Mariola Cubells.
Moltes
gràcies. Ens quedem amb la part positiva, diríem, al cinema, clar, les sales de cinema, jo no sé, un dia haurem de parlar, no sé si tenen futur en aquests moments, s'ha de fer com una sala experiència o una altra cosa, com també els centres comercials, d'altra banda, que tampoc no sé si tindran molt de futur anar a les botigues, però això serà un altre dia. Moltíssimes gràcies, som la Marisa Gil, la Sílvia Creus, la Marta Cristià, la Sandra Novillo, l'Albert Castellví, el Benja Estacio, la Montse Duran, avui el control central, i qui us parla, Mariola Dinarès Iquera. Demà farem un taller de xarxes amb Albert Vicó, ens explicarà recursos per a la formació, i un expert en tecnologia de la parla i la lingüística computacional, la Mireia Ferrús, ens explicarà coses que tenen a veure tècnicament amb el català, però també amb la salut, la tecnologia aplicada a la salut de la parla. Bé, tornem demà, us deixem amb el Catalunya Migdia, adeu-siau, i avui els Premis Sonor. Adeu!